No, avui no és divendres. Avui no, no és que m'equivoqui jo, no és com el que vam explicar la setmana passada, però avui sí que parlarem de cine i ho fem sempre que hi ha aquesta cerimònia dels Oscars, la Champions del cinema, si comprem molt futbol, perquè sempre fem venir en Jordi Horno, que és el dia que dorm menys, perquè ens expliqui tots els ets i uts d'aquesta cerimònia, de la cerimònia d'enguany. Jordi Horno, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com ha anat el son?
El son estupendo, no em barreca gens. No em reca gens, eh? Vull dir que ja t'ho vaig comentar el divendres. No em sap pas que creu, però bueno, bé. Ha anat estupendo.
Bueno, avui escoltava aquest dematí les crítiques, avui escoltant el RAC1, dels diferents mitjans de comunicació, que deia cerimònia avorrida. Comparteixes això?
No, gens.
Doncs gens, la majoria gens, cerimònia avorrida.
S'ha fet curtíssima, i no és que hagi durat menys, ha durat les 4 hores que té que durar, però d'avorrida gens, amb una agilitat amb les transicions, el guió estava en la seva justa mesura, les interpretacions musicals que els han fet totes les cançons han sigut interpretades en directe a l'escenari. Jo, la veritat, jo també trobaré avorridíssim una carrera de Fórmula 1 i no m'hi quedaré a veure-la. Ara, la veritat és que jo no l'he trobat. Ara, que n'hi havia que sí que s'esperaven que fos més mordaç, que això és una altra cosa, també te diria que sí, perquè inclús quan estaven fent la cerimònia, els comentaristes de la tele deien això, que els hi agraden les cerimònies on els presentadors són més mordaços. Es va parlar de cinema, es va parlar dels problemes dins del cinema, com és el tema de la dona. El tema de la dona es va tocar en l'apartat, diguéssim, del tema de quotes de dones que estan nominades. És la primera vegada en 90 anys que una dona està nominada a l'Òscar a la millor fotografia. És la segona vegada que una dona està nominada a la millor direcció des de la Catherine Bigelow, i d'això fa ja 7 o 8 anys. Clar, dius, o sigui, en els Oscars la dona, excepte les seves estatuetes personalitzades com són la d'actriu de repartiment i la d'actriu protagonista, i en els 20 anys de vestuari, això també, poques nominacions hi han. La prova està que la Frances McDormand, quan va rebre l'Oscar a la millor actriu per 3 anuncios en les afueres, va deixar l'Òscar a terra, es va posar darrere de l'estatueta i va fer aixecar de les butaques, per retre'ls un homenatge, a totes les dones nominades en qualsevol dels apartats. I, esclar, es van aixecar, doncs, un grapat, però, però els havies d'anar buscant, allà al mig de la sala. I bueno, els va fer aixecar a totes. També s'ha de dir que amb la connivència de la Meryl Streep, que va ser la primera que es va aixecar, i la que es va aixecar ella va ser com els bolets que surten en temps de tardor. Li va voler retre aquest homenatge, que és un dels detalls que també queda de la mateixa manera que el discurs de l'Oprah Winfrey amb els Globus d'Or. Doncs aquí quedarà aquest acte. Però la veritat és que totes els discursos varen anar afegint les crítiques típiques de la situació. No se'n va lliurar ningú, tampoc.
No, per això te deia, el Guillermo del Toro també, el discurs també ha sigut destacat.
Exacte,
aquest matí.
Exacte, però és que si veiem, tenim en compte quina és la política americana del senyor Trump, hi ha hagut premis per, o sigui, hi ha hagut nominacions per pel·lícules amb contingut homosexual. Hi ha hagut premis per pel·lícules amb contingut, diguéssim, que se'n surt de la relació normal de les persones, en la forma de l'aigua, sense anar més lluny. Hi ha hagut premi, però molt, per llatins i mexicans. La pel·lícula estrangera premiada és la xilena. O sigui, i tot això Esclar, és un batibull que en la situació que ara ens estan plantejant des de la política americana de restriccions en els estrangers, doncs fa gràcia i ho aprofiten, i ho aprofiten. Uh-huh. I llavors, bueno, evidentment, la crítica al tema d'abusos i situació social que s'ha produït a Hollywood arrel dels escàndols sexuals que s'han destapat, també ha tingut presència, sobretot en aquest cas...
Era de suposar que en
sí,
diria, eh?
Però no la que va tenir amb els Globus d'Or.
Uh-huh. Bueno, o sigui, perquè era més...
Que, per exemple, aquí... no hi ha hagut en cap moment cap consigna, sinó que tothom hi ha afegit de la seva collita pròpia el granet de sorra per demostrar-ho.
Mm-hmm. Molt bé, si ens centrem ja en el que ha estat els guardonats, bé, la guanyadora...
La forma de l'aigua.
Però no amb quatre, pocs, eh?
Amb quatre.
Amb quatre.
Bueno,
no hi ha hagut aquelles...
Últimament, no, perquè, esclar, últimament... se reparteix molt perquè els tècnics van a parar a altres títols. Aquest any era clar que, per exemple, Dunkerque no tenia rival amb els tècnics, amb el sentit de que els tècnics, me refereixo al so, al muntatge i tots aquests Oscars que no depenen de que la interpretació sigui potent i tal, sinó que el que fan és que la pel·lícula guanyi força amb el que t'ofereix, que guarneix les imatges. Dunkerque és una pel·lícula extraordinària, també estava nominada a millor pel·lícula i també estava nominada a millor director, però flaquejava el fet de que esclar, el guió era una cosa bastant simple, no hi havia interpretacions potents perquè era una pel·lícula amb un repartiment coral. Per tant, s'han portat els tècnics. Els efectes especials no hi era, però que, esclar, les que hi havia, totes se'l podien emportar. Han optat per Blade Runner 2049. Per què? Doncs perquè em sembla que és una pel·lícula que, passats els anys que van passar de la primera, recrear tot aquell ambient, i que si tu en veus una i després veus l'altra, encara que te diguin a la pel·lícula que han passat els anys que han passat, doncs veus que hi ha hagut una feina molt, molt, molt acurada amb el tema dels efectes visuals. I, per lo demés, el que s'ha sortit una mica del guió, per dir d'alguna manera, i que tampoc és escandalós, és el millor guió original que se l'han portat, Déjame salir. Mm-hmm. Però és que Déjame salir és un fenomen mediàtic extraordinari a Estats Units. És una pel·lícula petita, és una pel·lícula bareteta, no és allò de dir una gran superproducció, però noi, té una història, té un guió, té uns girs, que parla d'un problema que és el problema racial. Un altre problema també candent, que l'any passat va ser el gran protagonista, el tema racial. Doncs, bé, aquest Òscar és l'únic que s'ha sortit una mica del guió, perquè amb símils futbolístics te diria que a les travesses no han guanyat un duro, perquè no, hi ha hagut tanta gent encertant.
La curiositat aquest any dels guions era que els mateixos directors eren tots dels guions, que això penso que no havia passat mai.
Passa molt sovint.
Però que tots cinc...
Els guions originals.
Sí. Perquè... Penso que era la primera vegada...
Penso que ho va llegir, que
coincidia això, no? Que els directors eren els que havien fet el guió.
És possible. Però, aviam, amb el guió adaptat del Call Me By Your Name, se'l van portar deixa'm mirar els apunts, però, bueno, se'ls va apuntar James Ivory. James Ivory se'l van portar un director que té 90 anys, o sigui, té els mateixos anys que els Oscars, perquè els celebraven el 90è aniversari, i la veritat, com a director ha fet treballs que ja li han suposat altres nominacions, però s'han portat l'Oscar per el guió adaptat d'aquesta novel·la que dona peu a la pel·lícula. Jo la veritat és que amb aquest aspecte diria que tots els premis eren els previsibles, no hi ha hagut cap mena de sorpresa, però no pel sol fet de que no hi hagi hagut cap mena de sorpresa, no era interessant, doncs, estar una mica allò intrigat, sobretot amb el tema de millor pel·lícula, perquè amb tots els premis que hi havia hagut donats fins ara, que Guillermo del Toro havia sigut reconegut com a millor director, aquest any apuntava que podria ser que no coincideix actor i director com va passar l'any passat. Director i pel·lícula. Per què? Perquè Los tres noches en las afueras no tenia el seu director nominat. Això li trevia força a l'hora de ser triada com a millor pel·lícula. Reconeixem que sí. Però, no sé, hi havia aquesta possibilitat. I un altre tanto a favor d'aquesta opció que jo t'estic explicant és que des del Senyor dels Anells, i això han passat molts anys, no es havia premiat com a millor pel·lícula una pel·lícula de fantasia o de ciència-ficció.
Vol dir que no els agrada gaire?
No, les pel·lícules de gènere, les pel·lícules de gènere vol dir que no són ni drames ni comèdies en el seu estat pur, sinó que són pel·lícules que la seva base principal és o el terror o la fantasia. Inclús les pròpies comèdies no tenen tants de punts a l'hora de ser valorades com a millor pel·lícula. És curiós, però és així. I per això aquest any l'Òscar al millor guió per Déjame salir també va sorprendre, perquè Déjame salir, tot i no ser una pel·lícula de terror a l'ús, és una pel·lícula que ells l'han qualificat dins d'aquest gènere. Però la veritat és que el guió és extraordinari, amb el sentit de que t'esperes una cosa que al final no és, però que al final acaba sent. Però és que és, aquí està el mèrit d'aquest guió. I La forma de l'aigua és una pel·lícula que, a més de ser de ciència-ficció i fantasia, explica una relació que dins del puritanisme de l'acadèmia no sé fins a quin punt jo considerava que hagués pogut acabar de ser acceptada. I sí, per sorpresa agradable, doncs sí, perquè és una pel·lícula complexa, i que hem de tenir en compte això. El premi de millor pel·lícula ha de ser un premi a reconeixement de tot un conjunt de tasques i de feines. Per tant, no ha guanyat el millor guió, evidentment que poder no, però el tenia nominat. Per tant, el guió és una part fonamental de la pel·lícula. Va guanyar el premi a la millor direcció de producció, que hi afegeix. Aquí has d'afegir-hi els decorats, l'ambientació, les localitzacions. Clar, tot això forma part de que una pel·lícula sigui ben acceptada. I, evidentment, la direcció d'actors, amb la seva interpretació i la posada en escena de tot aquest conglomerat de persones que intervenen a una pel·lícula, doncs li fan que li donguin aquest premi.
Mm-hmm. Escoltava l'altre dia en una tertúlia que alguns d'aquests tertulians no estaven gaire d'acord, doncs, que s'escollís una pel·lícula, i deien: per què ha de ser la millor pel·lícula? No seria millor que anés per gèneres els sistemes de pel·lícules? A la millor, per exemple, millor comèdia, a la millor western, no sé, a la millor bèl·lica, no hauria d'anar per gèneres, et deia?
El que no hi hauria d'haver és aquesta predisposició a que una pel·lícula de gènere no tingui el mateix valor que una altra. Val? Mm-hmm. Perquè una pel·lícula és una pel·lícula, que el gènere és un adjectiu que se li posa després, però no té de mèrit. Evidentment, hi ha pel·lícules que en el seu resultat global valoraràs molt més la visualitat, com és el cas de Dunkerque,
sí.
I hi ha pel·lícules en les que valoraràs, a part de la visualitat, altres conceptes que fan que la pel·lícula tingui el seu ritme. Una pel·lícula bèl·lica, li dones per descomptat el ritme. Però, esclar, no té el grau d'interpretació i el tipus de posada en escena que tindria un drama, que amb els espais reduïts costa més que l'acció sigui àgil. parlant, aquí és quan intervé la tasca del director i evidentment, i de les interpretacions dels actors, i també del muntatge. O sigui, clar, ara, en els Oscars, els Globus d'Or, ja tenen la classificació de comèdia musical per una banda i drama per una altra. Però llavors te trobes amb curiositats que hi ha pel·lícules que tu els consideraries, coi, un drama per al fet, o ciència, pel·lícules de ciència-ficció, a on te'ls posen? Aquí. Clar, ells mateixos també tenen el seu problema, perquè Dunkerque, val, d'acord, és un drama.
Clar, Dunkerque estaria dintre pel·lícules bèl·liques.
Però, sí, però és un drama. Uh-huh. És un drama. La forma de l'aigua també és un drama, seria, però esclar, també...
Amb fantasia...
També és el gènere ciència-ficció.
Ciència-ficció, exacte. Sí, sí.
Clar, llavors els Globus d'Or ho classifiquen en funció de la temàtica. De la temàtica de la pel·lícula. Sigui de ciència-ficció, sigui de terror, o sigui del que sigui.
Però si volguessin rissar el risso, que en diuen en castellà, haurien de fer bèl·liques, drames, bèl·lica, comèdia...
Sí, ja tenen agrupats diferents activitats dins del món del cinema. O sigui, per exemple, l'Òscar a la millor direcció de producció. Aquest Òscar engloba els decorats, engloba els exteriors, engloba les localitzacions i engloba la dificultat a l'hora de portar endavant aquesta producció. Digue-li que si una pel·lícula és molt concentrada en un estudi, no té tanta dificultat a l'hora de premiar-li com a direcció de producció que una altra, que necessites exteriors, necessites muntar decorats i tal. I, esclar, això també va en funció de lo que aquests decorats i aquesta ambientació te transmet a l'hora de creure't el que allà està passant.
Mm-hmm. Jordi, dels principals, dels premis principals que s'han donat, algun que no te l'esperaves, que dius, ostres, en aquest no hi hagués apostat?
Bé, jo ja t'he dit abans que si jo hagués hagut d'apostar m'hagués quedat de Guillermo del Toro com a director i com a millor pel·lícula per Tres anuncios a les afueres. Per què? Perquè jo anava una mica predestinat amb el tema de que pel·lícules de ciència-ficció i fantasia no són massa propícies a que l'Acadèmia els voti com a millor pel·lícula. Però bueno, no res a dir, eh? Vull dir que... No, ja t'he dit, si haguessin hagut apostes, bueno, que n'hi han hagut, sí, han guanyat 4 duros, perquè tothom, molta gent ho ha encertat.
Jo el que veig que, dintre les curiositats, personalment per mi, ja saps que tu domines més això, el millor actor secundari, bé, havent-hi tots aquests noms com en Willem Dafoe, en Woody Harrelson, en Christopher Plummer, i guanya en Sam Rockwell, que dius, ostres, Déu-n'hi-do aquí amb els tòtems que hi havia, amb les primeres espases que hi havia, inclús en Richard Jenkins, que també per la fotografia tinc aquí, el tinc conegut, però esclar, Déu-n'hi-do, no?
Sí, la veritat és que és un Òscar molt influenciat. Val? Els Òscars d'interpretació són molt influenciats per altres premis que han anat donant. L'actor de repartiment i l'actriu de repartiment són uns papers dins de la pel·lícula que el que es valora és que la seva aportació a la història elevi el pes específic del valor final de la pel·lícula. I et posaré un exemple. Vicky Cristina Barcelona, la millor actriu de repartiment, la va guanyar Penélope Cruz. Però si et feu una mica de memòria i recordeu la pel·lícula, aquella pel·lícula era una cosa totalment planera i tal, fins que apareix el personatge que interpreta Penélope Cruz, que amb aquell 10 minuts o quart d'hora d'aparició ho posa tot amb unes revolucions que després tornen a baixar. Però, clar, això es valora a l'Acadèmia. No, o sigui, un actor de repartiment no té que tenir molta presència, que no és el cas, perquè el Sam Rockwell sí que l'hi té. Però el que sí que es valora és l'aportació que aquella interpretació fa a la producció. Perquè, és clar, no és el protagonista. Mm-hmm. És... Abans se'n deia secundari, ara se'n diu de repartiment. De repartiment, perquè la paraula secundari és una paraula que sembla que està, que desprecia la feina. No, no, és actor de repartiment. I això és el que fa. Ara, si tu me dius tots els altres que apareixien, si també tenen aquesta... jo te diria que sí.
I a més, són protagonistes.
Jo te diria que sí.
Que han fet moltes pel·lícules com a protagonistes, tant Willem Dafoe com Woody Harrelson.
Exacte, i l'actriu de repartiment tres quarts del mateix. Perquè la mare de la Tònia li han donat i, en canvi, la mare de Lady Bird no. Cosa que totes dues es veu que estaven estan a un nivell extraordinari. Bueno, doncs, perquè s'han decantat cap aquí. Però la veritat és que ho han encertat molta i molta gent, eh?
No, Déu-n'hi-do, és a dir, que és que, de fet, potser és el més sobtat veure tants de... aquí, en aquest millor actor de repartiment, tants noms de primera fila. Vull dir que no sé si havia passat alguna altra vegada, Jordi, tu que domines més això, que haguessin tants d'actors de primer nivell com a repartiment.
Sí, 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 perquè ahir mateix anaven passant amb motiu del 90è aniversari, cada vegada que hi havia un Òscar, el millor actor, sigui de repartiment o protagonista, passaven unes imatges d'actors de repartiment guanyadors o actrius de repartiment guanyadores.
I, però bueno, que coincideixin tants, havien passat, això?
Sí. Aviam, a vegades, aviam, hi ha de tot, perquè que un actor protagonista, com en Chalamet, només tingui 22 anys, és la primera vegada que un actor amb 22 anys optava al premi a millor actor protagonista. O sigui que sempre hi ha aquelles revelacions que se t'hi posen. Però normalment, i cada vegada més, les produccions cinematogràfiques s'abasteixen d'un potent protagonista i uns secundaris de luxe que fan que la història guanyi.
Molt bé, Jordi, ho hem de deixar aquí. Arribem a la una, hem fet tot un repàs al que va donar de si la cerimònia dels Oscars d'enguany i suposo que el programa de cine d'aquest cap de setmana...
Ja direm tots els guanyadors.
Tots els guanyadors i serà més... aprofundireu més a les categories. Jordi.
I per cert, Warren Beatty i Faye Dunaway no es van equivocar.
No es van equivocar. Això s'ha destacat també avui.
També va ser un dels objectes de broma al llarg de...
Tothom es el devia esperar, aviam, a la seva...
Jo me va sorprendre que no es fes més broma, sincerament.
Potser l'or no estava per a bollos.
El que passa és que aquest any varen voler ficar entre cella i cella la puntualitat i fer aquesta broma al final hagués representat no complir l'horari i me sembla que això els hi va anar.
Jordi, doncs, moltes gràcies perquè del llit directament aquí divendres tornarem a parlar de cine.
Jordi, sí senyor, divendres ho acabarem de completar.
Moltes gràcies, Jordi.
Fins divendres. Adéu. Gràcies.
Amb en Jordi Orno, que com cada moment que hi ha, cada any que hi ha els Oscars, el lliurament dels Oscars, sempre doncs ens ve directament aquí per explicar-nos, per fer-nos la seva valoració de com ha anat la cerimònia també dels premiats, cosa que li agraïm. Bé, i amb el cine acabem. Divendres hi tornarem, No l'hem pas traspassat a dilluns, sinó que divendres tornarem amb la secció habitual amb en Jordi Orno, parlant de cinema i parlant d'estrenes. No parlo res més. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Us deixo ara amb l'informatiu que ens portarà la Bel i seguidament amb els esports amb l'Ivan García. Adéu-siau, fins demà.